Començam una nova edició de Minut de Ciència amb la Nicole Ma i avui toca segona part de les abelles. Bon dia, Nicole, com estàs?
Bon dia, estic bé, però per la veu n'estaré aviat un poquet de mel, eh? I llimona.
Mel i llimona, un clàssic també de l'hivern i dels constipats. Nicole, vàrem aprendre moltes coses dijous de la setmana passada i volies continuar xerrant de les abelles,
sí,
de molts seguirem, aspectes diferents.
Sí, parlarem amb les abelles, però al final vull parlar també de les vespes, eh? Perquè tothom té por de les vespes i pensen que no serveixen per res i tenen un paper fonamental també a l'agricultura, al medi ambient, però això serà al final.
Molt bé, menys si arribem.
Sí, 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 si no farem una tercera sessió.
Exacte.
Però abans de tot volia parlar de les abelles de la playa.
Això m'ho sona molt, per Pollença, però molt sobretot.
Sí, sí, és que se va crear, és una estructura que se va crear pels pescadors l'any 1912. El promotor és un pintor argentí, Attilio Beveri, i va promoure que, clar, la vida al Porto Pollença, no hi havia turisme, no hi havia les estructures de Pollença, realment era bastant dura, no hi havia escola i tot el risc de sortir a pescar i, bueno, que si t'anava bé, però si t'anava malament no tenies res. I per tant ell va promoure aquesta associació que es diu Les Abejas de la Playa i és de fet com una cooperativa per assegurar ajuda mútua i cooperació entre els pescadors. I a partir d'aquí va anar avançant aquesta estructura i es va crear una escola. I va tenir el gust de parlar la setmana passada amb un antic alumne de l'escola de les abejas de la playa. Bueno, té el record molt fresc d'això i, bueno, igual algú hauria d'explicar com s'han creat les escoles a Porto Pollença, però no ha sigut simple. I, bueno, jo, la gent que vulgui llegir està recollit a l'Història de Pollença, escrit per el nostre arxiver
director
de Lleta, Pere Sales,
sí, sí.
I de dins hi ha molts detalls i està molt bé, és dir que a Porto Pollença ja tenien l'any 1912 les abejas de la playa, en
a
castellà.
M'agrada molt que triassin un nom tan creatiu i original per una associació. Avui en dia no ho feim, això. Avui en dia posàvem associació de tal i qual, que és literal, i després agafem, si no, la sigla, no? Les primeres lletres, però aquí era molt creatiu.
No, i de la playa, a més, perquè clar, podries dir del camp, del tiler, tenim uns tilers davant, esplèndids, ara amb colors de tardor. Recordo que hi ha molt pocs arbres i floretes per Pollença i que les abelles necessiten flors. I les vespes també, però no tant.
A la platja no n'hi ha moltes de flors perquè
per
els hi posessin
per
les abelles de la platja.
És a dir, que la polinització a la platja no es fa. Però està bé perquè indica molt que és el Porto Pollença amb la platja i les abelles, les abelles a la playa, per assegurar, evidentment, aquest treball cooperatiu, d'ajuda mútua, i el nom estava molt ben trobat. Per tant, recorda molts records a tots els antics alumnes d'aquesta escola i també segueix les abelles a la playa, és a dir, que és el possit.
I com a associació també hi ha l'associació del pescador,
sí,
no?
Sí, 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 segueix. El seu local, que van poder adquirir després, ja està bé llegir l'història d'aquesta associació, perquè tampoc hi ha tantes associacions a Pollença. Bueno,
Nicola,
tornem a les abelles.
Molt bé, ara que has dit la del Tille, no te pots imaginar la quantitat de gent que s'atura a fer-li fotografies aquesta setmana. Ho comentàvem, rèiem un poquet, perquè l'altre dia, avui n'he vist de vestres a quatre que li feien fotografies tan preciosos, ara no només els Tillers, moltíssim d'arbres.
Sí, i recordar que hem de plantar arbres, realment. Només les zones amb arbres refresca un mínim de 5 graus la temperatura a l'estiu, és a dir, no s'ha d'eliminar cap arbre i s'han de plantar molts arbres
a Pollença. Dius dins ucars urbans mateixos,
dins ucars urbans, sí, sí, perquè clar, passegem per Pollença i l'ombra és mínima. I l'ambient, és l'ambient, a part de fer ombra, l'ambient és el moment més fresc l'estiu. Se calcula com a mínim 5 graus d'ambient més fresc l'estiu.
De tenir l'ombra dels arbres o no tenir-la.
Sí, 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 tenir arbres, perquè no deixa que el sol arribi massa avall i realment
a les fals i que s'engelenteixi més encara.
Sí, sí, per tant, no s'ha d'eliminar cap arbre.
I els til·lers tenen flors que també atrauen molt a les abelles.
Sí, i fa un mel fantàstic.
I fa un aló i bé, i és preciós. Molt bé, era un homenatge al til·ler de davant la ràdio. Crec que no és el primer any que li fem un pot d'homenatge, però molt bé, i li seguirem fent.
Bueno, tornem a les abelles.
Vinga.
D'entrada, recordar que fa relativament poc temps que tenim sucre. És a dir, per què parlem tant de la mel i per què a l'antiguitat parlem, per exemple, dels egipcis, fa més de 4.500 anys, que ja recullien mel. A la tomba de Tutankhamon hem trobat pots de mel, perquè, evidentment, és molt recent tenir sucre. El sucre és un producte que ve de la canya o de la remolatxa i és molt recent que tenim aquest producte per endolcir. Per tant, abans, tot el dolç se feia a partir de mel. Per tant, per això que hi ha tant aquest interès per les abelles, tenir abelles a casa, etc, etc. És a dir que la mel era el sucre, va ser el sucre durant milers d'anys, l'única forma de tenir coses dolces durant milers d'anys. Però avui ja hem parlat que tenim una reina, el rusc, les abelles obreres, que fan tota la feina, la reina és una esclava ponedora, hem dit, i tenim els mascles, que els abellots, que serveixen bàsicament per fecundar la reina. Avui parlarem de la metamorfosi. La metamorfosi perquè, evidentment, des de l'ou que està posat al rusc, arribem a fer tres insectes diferents. Ja hem dit que els ous de la reina i de les abelles obreres són idèntics i que és a través de l'alimentació que diferenciarem entre reina, només en volem una, però se'n preparen un 4 o 5 a la vegada perquè no es pot arriesgar el rusc a tenir una sola reina, i les obreres seran obreres a través també de canvis a l'alimentació.
I els abellots no.
I els abellots no.
Els abellots,
hem dit que els abellots, clar, la reina i les obreres són òvuls fecundats de la reina. És a dir, la reina se caracteritza per tenir ovaris, evidentment, els ovaris aporten els òvuls, però quan tenen els abellots, hem dit que la reina, per ser fecundada, surt del rusc i puja a dalt, fins a un quilòmetre d'alçada. Això és una selecció per tenir els abellots més forts, més resistents. I la copulació copula durant un poc temps i aquest semen dels diferents abellots se guarda en una bolsa a la reina. Per tant, la reina ja ha recollit tot el semen que tindrà durant tota la seva vida. I tenim el sac seminal. Tenim els ovaris que fan òvuls, els òvuls surten per un conducte i la reina segon decideix si al mateix temps envia esperma, és a dir, espermatozous. Si envia espermatozous amb els òvuls, bueno, crea un òvul fecundat. D'aquí sortiran les pròximes reines i les obreres. Si la reina només allibera l'òvul sense que hi hagi espermatozous, només tenim l'òvul, i l'òvul per partenogenesi començarà a dividir-se i tindrem els abellots.
És a dir, que seran iguals que si genèticament tenen només la informació de la reina.
Sí,
no?
sí. Però com... Bueno, ja deixem aquí perquè no tindrem temps, això és un repàs de la setmana passada, si no, no tindrem temps d'arribar a les vespes, que s'han d'estudiar un poc les vespes.
Molt bé.
Molt bé. Per tant, la reina, ja tenim la reina que l'ou fecundat, amb l'ou que donarà reina i obreres, hem dit que tots són iguals i estan posades a les cel·les, tots són iguals i no se sap si sortirà una reina o una obrera. I hem dit, durant 3 dies tots estan alimentats per les abelles obreres, que fan tota la feina. Les abelles obreres alimenten tots els ous fecundats de la mateixa forma amb gelea real, durant 3 dies. I al cap de 3 dies, i les cel·les són idèntiques, eh? I al cap de 3 dies ja hi ha un canvi important. Només uns quants ovuls fecundats estaran alimentats amb gelea real tots els dies següents. I en el cas de les... dels altres, excepte aquests 5 o 6 que seguiran alimentats per gelea real, els altres estaran alimentats per el que denominem pa d'abella. El pa d'abella, bueno, és una barreja de pol·len, aigua i mel. És a dir, que ja tenim una diferenciació selectiva a través de l'alimentació. És el que és un exemple, hem dit, d'epigenètica. És a dir, no són els gens que determinen, eh? Sinó és el medi ambient, en aquest cas, l'alimentació. Per tant, durant 3 dies, tots els ous fecundats estan alimentats per gelea real, la reina segueix amb gelea real, s'ha de dir que al cap de 3 dies l'ou ja és una larva, la reina està alimentada un mínim de 25 vegades hora amb gelea real, és a dir, clarament les obreres fan una feinada en aquest rusc, eh? I amb això diríem la larva creixerà, mudarà, aquí tenim les mutacions, la metamorfosi que té lloc, i se transforma en una ninfa. És a dir, tenim l'ou, al cap de 3 dies la larva, i al cap d'uns 10 o 11 dies, la ninfa. Ja està, diríem, bastant avançada la transformació, la metamorfosi cap a l'insecte definitiu. I en aquest moment, quan tenim la ninfa, les obreres, com la reina serà més gran, perquè té un tamany més gran, les obreres, seguim amb les obreres que fan tota la feina, reforcen les parets de la cel·la real, amb cera. La fan més gran, més profunda, perquè la reina, com és tan gran, neixerà per baix. Ja ho veurem després. I a partir d'aquest moment se tapa l'opercle, se tapa amb de cera, i com és molt fi, encara l'oxigen a través. Per tant, la ninfa que s'està transformant en insecte, en reina, pot respirar i seguir creixent i transformant-se. Molt bé. I a partir d'aquest moment, quan ja ha arribat a la seva forma d'insecte real, se comença a fer un forat dintre la paret i així pot sortir tranquil·lament a fora.
Per baix. Expliqueves, el fa ell o el fan les
obreres? És a dir, les obreres ho fan per l'exterior i la reina per l'interior, com rossegant la paret. I amb això arriba a fer un forat i surt la reina. El primer que fa la reina és anar a matar les futures reines que estan presents, que encara no han nascut. És a dir, el que fa és fer un forat, les que estan encara dintre l'opercle, fa un forat i introdueix l'abdomen dintre de la cel·la i amb l'agulla, amb el cops d'agulló, les mata.
Les mata. Violent.
I les obreres, pues,
treuen els cadàvers.
Treu els cadàvers, i com netegen, mantenen sempre el ruix molt net, es posen a fora. Però si les reines, si a la vegada han nascut 2 o 3 reines, pues aquí tenim unes batalles a mort. Se barallen entre elles, se peguen cops d'agulló quan poden, i evidentment només en queda una al final, en queda una, que és la reina. Vale? Per tant, tenim aquesta reina que ha nascut i ja se recupera un poc de tot aquest trull, de naixement, de matar...
Això només de néixer.
Sí. I després és ella que sortirà per ser, per copular amb els abellots i ser fecundada i ja començarà...
I ho fa tot d'una també aviat després de néixer.
Sí, se recupera un poc, ja... s'alimenta bé i ja està. Uh-huh. Ja està. Vale?
I a posar ous la resta de la vida.
Bueno, tenim les obreres. L'història de les obreres és el món més complexa, perquè la, ja hem dit, la reina, després, tota la seva vida, posarà ous. I si el rusc és molt ric i ben alimentat, pues la reina se'n va, se'n porta 50% de les obreres, com ja està fecundada, té el seu sac d'esperma, ple d'esperma...
La reserva, la reserva.
Pues, se desplacen i va a un altre lloc crear un altre xem perquè els rusc on són ja no hi caben i hi ha molta alimentació. So, un rusc en bones condicions, hi ha molts tiles i floretes a l'entorn per alimentar-se, o pot ser tres vegades.
La vida.
No, en un any.
Ah, en un any.
En un any. Jo no sé si a Pollença ho fan... Bueno, convidarem un apicultor perquè ens expliquin el seu punt de vista, perquè realment, hem dit, hi ha molt pocs arbres, hi ha molt pocs flors, hi ha molt insecticida, és a dir, que aquí...
Ara ho entenc, que Pollença hi ha un clàssic, que és per la zona de la plaça Vella, que a qualque banda, segurament a l'església, no ho sé, no ho sap ningú, hi ha un eixam, i cada no sé, un parell de mesos, uns quants mesos, surten i hi ha abelles per tot allà a la plaça Vella. I
cerquen... Són abelles, no sí. són
d'espers. Abelles.
Bueno, just una data, per fer un quilo de mel, es necessiten que les abelles libin 5 milions i mig de flors. 5 milions i mig de flors per fer un quilo de mel. És a dir que... I això vol dir 40.000 vols, 40.000 vols, perquè en un vol, més o menys, liben unes 140 flors. És a dir que 5 milions i mig de flors per un quilo de mel. És a dir que realment no tombar cap arbres, plantar arbustos, plantar floretes.
I
no
herba,
sense insecticides ni pesticides.
Perquè pareix que han de ser flors només d'arbres... però no les flors de...
No, del camp.
Del camp, les flors del camp. L'herba també.
Clar, les flors del camp, totes les flors són bones, unes més mel·líferes que les altres, però no. Per tant, tenim ara la nostra reina que està a punt de ser fecundada pels abellots. Bueno, però necessita les obreres. La reina no sap menjar sola. Són les obreres que l'alimentaran. Ja hem dit que l'alimenten ja com a larva, i com a ninfa, però també tota la seva vida haurà de ser alimentada per les obreres. Bueno, realment les obreres fan una feinada. Una altra vegada, la metamorfosi, inicialment, hem dit, alimentació els tres primers dies, alimentació amb gelia real. Aquí tenim la larva. Bueno, la mateixa larva que teníem amb la reina. Aquí ja, durant 10 dies, ja no s'alimenta per gelia real, sinó per el pa d'abelles. El pa d'abelles, hem dit, és una barreja de pol·len, aigua i mel. Clar, és molt més pobre com a aliment comparat amb la gelia real. Per tant, aquí se farà la ninfa, en uns 10 dies, se farà la ninfa, o que diuen pupa, també, però... Aquí anem amb un insecte que tindrà els ovaris totalment atrofiats. Hi ha el sistema reproductor totalment atrofiat. Varem dir que és un poc la situació d'anorexia que tenim els humans. Si una noia o una dona pues, és anorexica, evidentment el seu sistema reproductor s'atrofia. Primer, no és la prioritat per l'organisme reproduir-se i tampoc està en condicions d'estar embarassada i produir un nou ser viu, perquè si és anorexica no té aliments ni res. Per tant, se reserva el poc d'aliments que pren o les seves reserves de l'organisme, s'assegura que funcioni el cervell, el cor, els ronyons, tots els òrgans indispensables.
Les obreres, per tant, són abelles malnutrides.
Sí, sí, sí. Bueno, és això, la epigenètica...
A lo just, els hi donen lo just.
Sí, per transformar-se tenen, és a dir, són insectes amb tota la capacitat de treballar, i treballaran molt, ja veurem, però no es poden reproduir, mm-hmm. perquè és una funció, diríem, que requereix molta energia, molts recursos, i no els donem. Això al naixement, però també després, si el rusc, si l'entorn del rusc és ric, pues hi haurà molt d'aliment, hi haurà molt de mel, pol·len, nèctar, i en aquest cas és la reina, a través de senyals hormonals, que bloquejarà la transformació dels ovaris atrofiats a les obreres en ovaris funcionals.
Per si un cas hi ha un pla B, no?
Exacte.
Perquè si hi ha molt de menjar a l'exterior...
Que no hi facin la competència, no, la reina és única. Per tant, aquí està organitzat que sempre el rusc actiu té una reina, obreres i els ovellots just el moment de fecundació i també de ventilar un poc. El rusc hi fa molt de calor. Però les obreres, clar, com els ovaris hi són, tot el sistema reproductor està present, just està atrofiat degut a una alimentació més pobra. Si una alimentació més rica és reversible, com l'anorèxia és reversible.
Qualsevol abella obrera podria convertir-se
exacte,
en
exacte.
Reina.
És el que passa quan la reina se mor o desapareix per una raó o l'altra, insecticida o el que sigui, pues aquí ja no hi ha la senyal hormonal de bloqueig dels ovaris atrofiats de les obreres i se poden transformar en reina. Bueno, aquí és el caos total, si hi ha temps en parlarem, perquè la reina és la que, a través de senyals hormonals, senyals químiques, assegura l'ordre i el bon funcionament del rusc.
Posa ordre. Sí.
Posa ordre i assegura el funcionament. Bueno, parlem de la metamorfosi de les obreres. Hem dit, primers 3 dies a l'àrea real, tenim una larva, amb 10 dies d'alimentació de pa d'abelles, farem una ninfa, aquí se fa una percla, com en el cas de la reina, amb cera i pol·len se tapa el seu espai. Hem dit, no és molt gruixut, l'oxigen arriba i pot respirar, les transformacions, a partir de la ninfa, les transformacions, la metamorfosi segueix i s'acaba, només fa falta calor, si fa fred, no, si un cop de fred que a vegades passa, pues no arribarà a bon termini, és com una incubadora. I en 8 dies pues, ja tenim l'abella obrera. Molt bé. Per tant, l'alimentació de tot això, hem dit de la reina i les obreres, com ous fecundats, larva, se fa evidentment a través d'abelles obreres que estan al rusc. S'ha de recordar que parlem de milers d'ous fecundats. Un, per exemple, pot ser 12.000. És a dir, cada dia els han d'alimentar. I recordeu que la reina, la larva que serà reina, se la pot alimentar unes 25 vegades per hora. És a dir, que una feinada
no
d'entrada.
Donar menjar,
sí.
D'alimentar i repartir un menjar per
vale.
tot.
Per tant, recordar que, evidentment, la vida de les abelles varia si parlem d'estiu o d'hivern, de tardor. La vida de l'obrera, si neix a inicis d'estiu, viu entre 40 i 60 dies, un mes i mig, 2 mesos. Si neix a la tardor, viu uns 6 mesos aproximadament.
Hi ha una explicació per això, Nicole?
Bueno, sí, perquè clar, com hi ha més pocs aliments, tot va més a poc, no hi ha tanta riquesa i per tant la vida ha de ser més llarga per assegurar manteniment del rusc. Si han d'anar al ritme infernal de l'estiu amb tantes flors, tanta feina per fer, no poden fer-ho perquè no hi ha l'aliment. Per tant, van a poc i han de viure més temps per assegurar la vida del rusc. Això és la visió actual. Igual, demà surt una publicació que explica que és diferent. Però les obreres, ara, tenim les obreres que han nascut. I al mateix temps, evidentment, això sempre seguit n'hi ha que neixen i n'hi ha que estan treballant com a adultes, i això és un cicle, hem dit, per exemple, estem a l'estiu, pues serà un mes i mig la seva vida, però durant sempre la reina està posant ous cada dia. Bueno, per tant, l'obrera té múltiples funcions, té múltiples funcions i les seves funcions són bàsicament sis i dependran, no fan les sis a la vegada. No és com nosaltres a casa que hem de cuinar, hem d'escurar, hem de fer els llits, hem de ventilar, cuidar les plantetes, veure els veïns, parlar un moment, venir a la ràdio, dir que multitasques. No, les obreres fan una tasca a la vegada. En tenen sis per fer al llarg de la seva vida. I la funció que fan ve determinada, ve obligada, diríem, determinada per uns senyals hormonals. Tenen diferents glàndules i a través d'aquestes glàndules, les hormones que surten les fan fer una feina o una altra.
Però d'elles mateixes, d'elles, no? Les mateixes. Hormones que arribin de la reina d'una altra banda.
No.
El seu
no.
Cos produeix unes hormones que li diuen a elles mateixes que
exacte,
han de fer.
És com si durant el cicle menstrual de la dona, pues en el moment de l'ovulació fem una cosa concreta. Plantem
cuinant.
Patates,
ah, sí.
I plantem flors. Però només els dies de l'ovulació. Després, els dies abans de l'ovulació, que són altre perfil hormonal, pues només podem cuinar o fer mermelades. I després de l'ovulació, tres dies després, pues només podem anar a ballar. Mm-hmm. Pues és això, no? És a dir que està pautat, les feines de les obreres estan pautades per el seu sistema hormonal, que s'allibera a través de sis glàndules especialitzades. Molt bé. És a dir, unes, evidentment, intervenen en la producció de gelea real, funcionen al principi de la vida. Quan l'abella obrera és jove, queda al rusc, fa les feines al rusc, i ja quan és un poc més gran, és el moment que surt per anar a pol·linitzar, recollir nèctar, etc. etc. Per tant, tenim unes glàndules que participen a la producció gelea real. Després, tenim glàndules que dissoldran els aliments sòlids, tenen glàndules que fan ceres, i després tenim unes glàndules al final de la vida que sent que les tornen més agressives, és aquí que generen el verí, que poden picar, i és aquí que fan de guardianes. És a dir, que tenim diverses glàndules i parlem de les tasques que fan a través d'aquestes glàndules. Entre el naixement i la mort de l'obrera, tenim sis tasques principals. La primera, hem dit, se fan al rusc i les altres a fora. Neteja i ventilació del rusc. És a dir, que realment el rusc ha de ser impecable, impoluta. La reina no pot posar ous si està brut. Està brut vol dir, ja hem dit, que pot haver-hi molta brutícia a un rusc, perquè hi ha residus, quan mengem, evidentment, hi ha excrements, hi ha insectes que se moren, etc. etc. Hi ha brutícia que ve de fora, etc. etc. Per tant, al principi, fins al tercer dia, després del seu naixement, l'obrera es dedica a la neteja del rusc. Transporta a l'exterior els cadàvers de les abelles mortes o dels petits animals, formigues, vespes, que van a cercar el dolç.
És clar, tothom hi estira,
sí,
no només
exacte,
nosaltres.
Exacte. Els que han pogut introduir-se al rusc i que han sigut matats per les guardianes. Per tant, durant tres dies, neteja del rusc, i al final d'aquests tres dies, l'obrera es transforma en ventiladora. Ventiladora vol dir que renova, permeten la renovació de l'aire dintre del rusc, a través de les seves ales, evidentment. Refrigeren el rusc i redueixen el contingut d'humitat que té la mel.
O sigui, baten les ales. Sí. Ales.
La poden batre, aquí no tinc el, no m'ha apuntat el, la freqüència, però almenys una freqüència molt alta és un ventilador. Com les ales del ventilador, doncs les ales de les obreres. Per tant, inicialment, els primers tres dies fan de neteja del rusc i al final d'aquest moment ventilen el rusc. Per tant, no fa tanta calor i el mel se torna més espès. Ara, del tercer al desè dia, l'obrera fa de dida. Aquí tenim la dida. L'hem dit alimenta, és la que alimenta tot el rusc. Per tant, inicialment, alimenta únicament les larves de les obreres i de la reina, evidentment, o d'abellots. La reina, hem dit, ja l'ha real tota la vida. A partir de les larves d'obreres o d'abellots, tenen el pa d'abelles. Mel, pol·len i aigua. A partir del sisè dia, comencen a ocupar-se de les larves joves, perquè les larves joves no poden digerir el pol·len. I per tant, aquí la dida... Sí, em fa riure, perquè realment...
Ha de rebellar per elles, o
aquestes,
no?
Aquestes obreres. I, per tant, les obreres o mig gireix i ho passa a través d'unes glàndules secretores o passa a les larves que s'han de transformar en infes. Molt bé. Després d'aquests dies, l'obrera que alimentava, que fa de dida... Les glàndules que segreguen aquest pa d'ametlles, pues les glàndules queden atrofiades perquè ha de jugar un altre paper. Per tant, aquí encara estem al rusc. De l'11 al 17è dia, l'obrera és emmagatzemadora i productora de cera. És a dir, que en aquesta etapa l'obrera deposita la mel i el pol·len que ve de les recolectores, que són més grans, que surten del rusc, i deposita la mel i el pol·len en diverses cel·les que després ho percula, és a dir, les tapa. La cera produïda és pastada per les mandíbules i serveix per la construcció de les bresques. No entrem en detall de l'estructura de les bresques, però tindrem temps d'arribar a les vespes. Per tant, aquí... Recordar que les bresques és una estructura geomètricament perfecta, realment. I en trobarem de tres tipus. Un gran nombre de cèl·lules hexagonals on se crien les larves que faran obreres. I en tenim de semblants on s'acumula mel i pol·len. És a dir, quan parlem del paper d'emmagatzemadora i productora de cera, evidentment, el rusc emmagatzema mel i pol·len, que és el que volem recollir després. Per tant, és entre l'11 i el 17è dia que l'obrera fa aquesta feina. Molt bé. Fa les cèl·lules, evidentment, on va, les cel·les on van aquestes reserves, i hem dit que hi ha tres tipus de cel·les. Les petites, cel·les hexagonals, que són de magatzem, i també on van les larves, que fan les obreres, grans cel·les hexagonals, on trobem les larves que faran els mascles, els abellots, i després unes altres, 4 o 5, on tothom sap ara on, que trobarem aquí, que són més voluminoses i són les cel·les reals. Per tant, tot això s'ha fabricat per les obreres. Bueno, ja té 17 dies l'obrera, ha fet molta feina dintre el rusc i a partir d'aquest moment comença a sortir fora del rusc. Del 8è al 20è dia està però a la porta d'entrada, surt a la porta, no surt a fora. I assegura que qui entra al rusc són abelles del rusc i no són insectes que venen a robar mel i pol·len. Si veu que un enemic arriba, envia un senyal d'alarma i amb això venen tots a defensar el rusc. Recordar que si una abella pica, se morirà, perquè el dard en part de l'abdomen queda la picada. Se li arranca de l'abdomen i queda on ha picat. Per tant, les obreres defensen el rusc i saben que moriran. D'acord? Ara, el que sí que és important, perquè la setmana passada vam dir que hi ha molta recerca amb les abelles, que saben comptar, que saben sumar, sostreure, coneixen el zero, reconeixement facial i d'això. Per tant, tota la recerca que es fa amb les abelles és evidentment el sistema de s'utilitza el sistema de recompensa, perquè realment tenen una passió per lo dolç.
Home, ja me diràs.
És a dir, substàncies dolces, fonamentalment mel. És a dir, parlem de pillatge per altres abelles i altres insectes. Per tant, tota la recerca que es fa amb abelles se fa bàsicament amb recompensa dolça, perquè tenem aquesta passió per lo dolç.
Addicció.
Addicció, sí, aquí parlem d'addicció.
Vale.
Per tant, ja tenim, sóc durant 18 i 20 dies, les abelles obreres fan de guarda, estan a la porta, encara no poden volar fora, estan a la porta defensant el rusc, tot d'una que hi ha un enemic, un intrus que vol venir a cercar-me'l, pues, senyals d'alarma, senyals químiques i senyals també de vols i tot això, i les guardianes se reuneixen i miren de matar l'intrus. I ja té 21 dies. 21 dies ja és recol·lectora. A partir de 21 dies, l'abella ja surt realment del rusc i recol·lectora. Va de flor en flor, recolleix nèctar i pol·len. Ja hem dit que per fer un quilo de mel ha de libar 5 milions i mig de flors en 40.000 vols, és a dir que una feinada impressionant. Per tant, va voltant, és a dir que surt, se carrega de nèctar i de pol·len, torna al rus, se buida, i torna a sortir, etc. etc. D'acord? I, evidentment, aquí tenim el procés de pol·linització, perquè té pol·len a les potes, etc., etc. Per tant, si va de flor en flor, va pol·linitzant.
Si passa per, ja has dit, 150 flors cada vol.
140 flors a cada vol.
Clar.
És a dir, que se passeja.
Vale. Sí.
I arribem a la... Bueno, recordar que el pol·len serveix d'aliment a les abelles, els aporta proteïnes, lípids, vitamines, perquè la mel és bàsicament glúcids i alguns components essencials també molt sa per nosaltres i evidentment per elles. Per tant, s'alimenten de pol·len i tenen mel.
Nicole, saps que queda un minut i mig i per mi no et parlaràs de vespes, que en tenies ganes. Avui.
Parlarem de l'últim paper que fan les abelles. Són les abelles
verdes.
La termoregulació. Pues els més grans recullen aigua, que és necessari per fer el pa d'abelles, hem dit, i també per refrigerar el rusc quan fa molta calor. I propoli, el propoli que també ens interessa com productes a nosaltres, per desinfectar el rusc i reparar-lo. Bueno, per tant, aquí tenim la termoregulació amb les abelles verdes, i recolleixen propoli i aigua per al pa d'abelles. Bueno, aquí hem acabat massa ràpids.
Està tot, però està tot mil·limètricament organitzat i calculat. És increïble. Crec que això és el que podem aprendre avui. Bé, no passa res. Nicole, dijous que ve fem un... Recollim tot això, ho recollim, ho recordem, refrescam, I després mos parles de les vespes.
I dels abellots, eh? Un poc, els hem de fer un poc de cas, aquests abellots.
Però no els mateu, eh? Que no, tenen un paper important.
I parlem de comunicació, perquè ballen les abelles, tothom sap que ballen. Mm-hmm. Hi ha molts balls diferents, i en parlarem dels balls, les abelles.
Haureu d'escoltar el programa següent. Gràcies, Nicole.
Gràcies.
Adéu. IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.